Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El Partit Popular endureix el to sobre la migració. La formació presenta un plan que aposta per donar prioritat als migrants culturalment pròxims en referència a les persones hispanes. També proposa vincular la seva permanència a una feina estable i critica el model de bona fe de la integració que assegura ha fracassat. Ho va dir ahir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, Formentera, on es va reunir amb representants de sindicats de la policia i també amb associacions de la Guàrdia Civil.
Los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida. Y por último, la inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima.
I en aquest debat sobre migració s'hi ha afegit una veu més, la del fiscal superior de les Balears, Julio Cano, que demana una feina conjunta a les administracions. Reclama un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les Balears i assegura que la resposta no pot ser el dret penal. Tot d'una, escoltam les seves declaracions en aquest divendres, dia 26 de setembre. Un divendres en què hi ha més qüestions destacades. A les Balears falten 43 jutges i diverses seus judicials que estan pendents de construir.
És l'anàlisi que ha fet el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, en l'obertura de l'any judicial. De la situació actual de la justícia a les Illes, Cano assegura, però, que esperen que millori amb la nova llei d'eficiència.
Com que el coll de botella nosaltres tenim identificat que està a la feina del jutge, pensam que es donarà peu a que se creïn noves places de jutges i que poden treure més assumptes i tenir menys retard que realment és la nostra lacra, diria, la nostra xarxa.
L'exconsellera insular del Partit Popular, Pilar Bonet, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa global i a la matriu d'Air Europa.
Bonet ha ratificat l'acord de conformitat amb la Fiscalia en una vista a l'audiència de Palma. Això vol dir que ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó.
I Mallorca tindrà per primera vegada el pròxim estiu un vol directe amb Àsia.
La companyia Etihad operarà una connexió sense escales entre Palma i Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs. Serà a partir de dia 12 de juny i hi haurà 3 vols setmanals.
Amb aquests ja seran 3 els vols directes intercontinentals des de Son Sant Joan l'estiu que ve, és que també estarà connectat amb Nova York i amb el Canadà. La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Guiló, ho considera una bona notícia.
És una oportunitat per diversificar mercats i, sobretot, aquests que són de llarga distància, degut a que precisament per això les seves estades en el destí són més llargues i també són viatgers que tenen i mercats que tenen un poder adquisitiu més alt.
I el govern destina 2 milions d'euros per obres a les carreteres de Formentera.
Són 500.000 més del que s'havia previst. Ho ha autoritzat el Consell de Govern, que ahir es va dur a terme de manera excepcional a Formentera.
L'executiu també ha convocat per avui la reunió de la Mesa de l'Habitatge.
Explicarà administracions públiques, col·legis professionals, associacions empresarials i entitats socials les actuacions que estan en marxa. Això quan justament l'executiu acaba de convocar les ajudes al lloguer d'enguany dotades amb més de 9 milions d'euros.
D'habitatge en parlarem a l'entrevista de les 8 i mitja. Conversarem amb el director d'estudis de pisos.com, en Ferran Font. En aquesta primera hora d'informatiu també serem en directe una explotació de males de Mallorca just aquests darrers dies de la campanya de recollida d'aquest fruit. Abans, però, arribaran els esports avui centrats en l'actualitat del Reial Mallorca. El cap de negoci de l'equip, Alfonso Díaz, demana tranquil·litat a l'entorn després de l'inici de temporada de l'equip amb només 2 punts en 6 partits. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Va ser a la presentació del club de negoci de l'entitat mallorquinista, on va dir que s'ha de confiar amb els jugadors i el tècnic, assegurant que l'equip aconseguirà resultats. D'aquesta situació va parlar també Toni Nadal, exentrenador de Rafael Nadal, i que va donar una conferència als assistents. Ahir, acabada la 6a jornada, el Mallorca queda en zona de descens a 2 punts de la permanència que marca el Llevant.
I pel que fa al temps, avui serà un dia inestable. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui encara podran fer-se present aquestes precipitacions que ens han acompanyat al llarg de la setmana. De fet, hem de dir que a primeres hores del dia a aquestes pluges ja han fet acte de presència en el cas de Menorca. De moment no han deixat un valor acumular que siguin destacables i tampoc esperen que al llarg del dia aquests valors vagin amb un gran augment. Però sí que durant aquesta jornada, entre el centre i l'est de Mallorca i a punts de Menorca, encara hi podran tenir qualque ruixat puntual. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, avui també notarem un petit augment No serà una pujada molt accentuada, però sí que esperant que a la major part del territori la màxima quedi per sobre del llindar dels 25 graus. Tot això també acompanyat per una presència de sol molt destacable a la resta del territori. D'altra banda, el vent bufarà fluix en general i això permetrà que tinguem també unes condicions marítimes bastant tranquil·les arreu. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Lloret, 15 a Alcúdia i 17 al Port de Sóller. A Menorca, 18 graus a Cala Morell i 19 a Mahó. I a les Pitiuses, 13 graus a Cala Jondal i 17 a Eivissa.
Són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany, en Sam López i Guillermo Ortego, començant.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Partit Popular endureix el seu discurs sobre migració i aposta per donar prioritat a l'arribada de persones hispanes culturalment més properes amb Espanya. També proposa vincular la seva permanència a un treball estable i critica el model de bona fe de la integració que considera que ha fracassat. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va parlar ahir a Formentera, on es va reunir en Selma amb representants de sindicats de la policia i amb associacions de la Guàrdia Civil.
Feijóo acusa el govern central de dur a terme una política racista, insolidària i deslleial pel que fa al repartiment de menors migrants. Ha detallat quins són els principis de la política migratòria del PP. El primer, diu, és que no hi ha política migratòria més inhumana que la que no existeix.
Segundo, tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra. Tercero, quien venga a aportar será bienvenido. Quien venga a delinquir será expulsado. Cuarta, los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida. Y por último, la inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima.
La presidenta del govern, Marga Proens, també va participar en aquest acte de partit i va acusar de deixades al govern central per la reubicació dels menors migrants.
No ha venido Sánchez, aquí no ha venido Marlaska, aquí no ha venido Ángel Víctor Torres, aquí no ha venido la ministra de Infancia Rego. De hecho, aquí ni siquiera ha venido la secretaria de Estado, que hizo una visita sin avisar a los consejos insulares a Ibiza hace unos meses y ni siquiera cogió la barca para venir aquí a Formentera.
Per cert, que el govern central i les comunitats autònomes han aprovat a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència el repartiment de 22 milions d'euros a les Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla per a l'atenció a menors migrants no acompanyats.
I sobre l'acolliment de menors, la portavoz socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, diu que el problema no és la manca d'espais, sinó la gestió política que en fa el Partit Popular.
I ho vull dir molt clar, empleen les institucions per fer una política racista. I els menors, l'interès de menors, la protecció dels menors que tenen competència plena, li és els desigual. El Consell de Mallorca té capacitat per atendre més menors. El que li ha faltat és capacitat de gestió, capacitat de planificació i voluntat política per fer-ho, que és el que no ha fet.
El delegat del govern central a les Balears també s'ha referit a la crisi migratòria. En aquest cas, però, ha estat per parlar de les instal·lacions temporals que vol fer l'executiu espanyol als ports de Palma, Eivissa i Formentera per dur a terme la primera acollida als migrants que arriben en embarcacions precàries. Acusa el PP de boicotejar-les, però assegura que el muntatge continua endavant.
Está claro que sus acuerdos con vos le están llevando no solo a dificultar y cuestionar sus competencias propias en la acogida de menores no acompañados, sino que le está empujando también a intentar boicotear las actuaciones del Gobierno de España para desarrollar estas infraestructuras que responden a los derechos humanos y que responden a esa voluntad de acogida digna a estos migrantes en tránsito en nuestras costas.
I mentre continuen els retrets creuats entre institucions autonòmiques i estatals, el fiscal superior de les Balears, Julio Cano, demana una feina conjunta, totes elles, per fer front a la crisi migratòria. Reclama un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les illes i assegura que la resposta no pot ser el dret penal.
Se necesita un acogimiento integral, no consiste en meter a los chavales en un centro, sino en proporcionarles una formación, proporcionarles una educación y unos instrumentos con los que en el futuro puedan valerse en España o en el resto de Europa, porque muchas veces tampoco España es el destino último de las personas que vienen desde la costa de Argelia.
Son paraules de Cano en l'acte d'obertura de l'any judicial a les Balears. Un any judicial que ha començat amb la vista posada en les noves infraestructures i en la futura llei que permetrà desembossar els casos pendents acumulats en els tribunals. El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes, Carlos Gómez, reconeix la delicada situació que travessa amb un dèficit de 43 jutges i diverses seus judicials pendents de construir. Ens ho explica Axel Camarasa.
Una de les obres més esperades als futurs jutjats de Ciutadella sortirà a licitació a final d'any per posar fi a anys de manca d'espai, humitats i dispersió de les dependències judicials. Ciutadella també és una de les seus judicials més lentes per les dificultats per cobrir les places de jutges. Escoltem el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez Martínez.
I en quant a les sentències que estan pendentes, hem tret una comissió de servei perquè venguin jutges d'altres llocs d'Espanya i puguin fer aquestes sentències sempre que les parts del procés hi estiguin d'acord. És a dir, si no demanen repetició de judici, se podran fer totes aquestes sentències també, diríem, per jutges que encara que no estiguin aquí a Menorca.
Les Illes tenen un dèficit de 43 jutges, a més de les places vacants, un reforç que esperen agilitzar amb la llei d'eficiència.
Només hauran de pagar el salari del jutge, però no hauran de pagar un salari dels 8 o 9 funcionaris que formen part d'aquest jutjat. I com que el coll de botella nosaltres tenim identificat que està a la feina del jutge, pensam que es donarà peu a que se creïn noves places de jutges i que poden treure més assumptes i tenir menys retard que realment és la nostra lacra, diria, la nostra xarxa.
Gómez Martínez també ha aprofitat la inauguració del curs judicial per demanar a la ciutadania un vot de confiança en la independència de la judicatura.
I encara de l'àmbit judicial, l'exconsellera insular del Partit Popular, Pilar Bonet, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Global i a la matriu d'Air Europa. Ahir va ratificar l'acord de conformitat amb la Fiscalia en una vista a l'Audiència de Palma. Això vol dir que ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó. Entre llàgrimes, Bonet ha reconegut haver autoritzat el pagament de l'empresa cap a comptes personals o que estaven sota el seu control quan feia feina la companyia.
En la fase d'instrucció, l'exconsellera ja havia admès els fets pels quals l'investigaven i això ha permès aplicar l'atenuant de confessió de la condemna i reduir la pena de presó inicial. Segons un informe pericial, pateix un trastorn de control compulsiu i un d'ansiós depressiu, una de les causes per les quals hauria comès els fets i que han suposat aplicar-li l'atenuant incomplet de trastorn de conducta. L'exconsellera s'enfronta a una multa de 6 euros diaris durant 7 mesos que haurà de pagar en 10 dies i haurà de retornar a Globalia els 2 milions d'euros que va defraudar. Pilar Bonet va fer feina a l'empresa 26 anys, on va arribar a ser cap d'administració i comptabilitat.
7 i 12 minuts.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho destacàvem als titulars. Mallorca tindrà per primera vegada el pròxim estiu un vol directe amb Àsia. La companyia Etihad operarà una connexió sense escales entre Palma i Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units. Serà a partir del dia 12 de juny i fins mitjans del mes de setembre hi haurà 3 vols setmanals. L'anunci fet per l'empresa per Etihad se suma al de fa només uns dies d'Air Canada, que a partir de l'any que ve també enllaçarà Palma a Montreal. Ja seran 3, per tant, els vols directes intercontinentals des de Son Sant Joan, ja que el 2022 United Airlines va inaugurar la ruta amb Nova York.
Són 3 rutes regulars, 2 amb Amèrica del Nord i una amb Àsia, però les 3 són estacionals i només operen els mesos d'estiu. La vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, considera una bona notícia l'obertura de noves línies.
És una oportunitat per diversificar mercats i, sobretot, aquests que són de llarga distància, degut a que precisament per això les seves estades en el destí són més llargues i també són viatgers que tenen i mercats que tenen un poder adquisitiu més alt.
En el cas del vol amb Abu Dhabi, anunciat ara, té una especial importància, ja que, com explica el president de l'Associació d'Agències de Viatges Aviva, Pedro Fiol, els Emirats Àrabs són un nexe de connexió habitual per fer les escales entre Europa i els països de tot el continent asiàtic.
Tindrem a disposició, tan sols fent una escala, una quantitat de països asiàtics i de sud-est asiàtic que farà que el nostre portfoli de destinacions en poc temps s'ampliï de manera considerable sense la necessitat de passar per Barcelona i Madrid i fer moltes vegades falses connectivitats o inclús fer nit, en el cas sobretot dels menorquins i dels ibicencs.
Fiol celebra l'augment de connectivitat que atribueix, entre altres factors, a l'aparició de nous models d'avions de fuselatge estret capaços de fer vols de llarg recorregut. En el cas de la nova connexió amb Abu Dhabi, es farà amb un Airbus A321LR que la companyia Etihad opera amb una configuració de 160 seients.
I encara parlant d'aeroports, el de Palma s'ha tornat a inundar, però en aquesta ocasió no ha estat per les obres ni per les goteres. Un dels vehicles que s'utilitza per traslladar usuaris amb mobilitat reduïda ha xocat contra una boca d'incendi i això ha fet que brollés aigua sense control.
Va ser ahir matí a la terminal C. L'accident no va afectar l'operativitat ni els passatgers de l'aeroport, segons AENA. El personal i els bombers van retirar l'aigua i tot va tornar a la normalitat en poc més d'una hora.
I per primera vegada aquesta legislatura, el Consell de Govern ha sortit del Consolat de Mà cap a Formentera per aprovar un seguit de mesures gairebé exclusives per a la Pitiusa del Sud. L'executiu destina 2 milions d'euros en el conveni de carreteres a Formentera, 500.000 més del que estava previst.
Érem l'únic conseller insular que el govern no havia pogut encara autoritzar l'acord. Amb la resta d'illes ho va fer a principis de mes. En total, el conveni superen els 46 milions d'euros, 30 per Mallorca, 8,5 per Menorca, 6 per Eivissa i 2 més per Formentera, que en aquest cas es destinaran a rehabilitar part de la carretera de la Savina. És la presidenta Marga Proens.
Davant la deixadesa i davant l'oblit del govern d'Espanya en aquestes illes, el govern de les Illes Balears torna a actuar i el govern de les Illes Balears se torna a responsabilitzar del benestar de tots els ciutadans visquin a l'illa que visquin.
El mateix Consell de Govern va aprovar també declarar 185 especialitats educatives de difícil cobertura, 67 a Eivissa, 50 a Mallorca, 48 a Menorca i 20 a Formentera. Aquesta vintena d'especialistes educatius a Formentera tindran el complement més elevat de tots, el de 400 euros mensuals.
Hi ha hagut un dur enfrontament en el pla de l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa per la millora de la seguretat viària a Cala de Bou, on enguany hi ha hagut dos accidents mortals. La moció presentada pel PSOE per instaurar mesures urgents de millora està rebutjada pel vot de qualitat del batlle Vicent Roig.
Algunes de les mesures que es proposaven eren de caràcter immediat, com instal·lar senyalització per limitar la velocitat, posar barreres de protecció per a vianants a mitjà termini o encarregar un estudi tècnic de seguretat viària a la zona. El regidor d'Obres ha assegurat que algunes d'aquestes mesures ja s'han pres i que el patró de perillositat a la zona és el consum d'alcohol, de drogues i el tipus de cotxes. És la socialista Pilar Ribas i el batlle Vicent Roig qui lamenta el to al qual s'ha arribat.
I a més la presentam com a acusació formal contra vostès, equip de govern, que en su seu vot varen rebutjar les mesures que podrien haver salvat vides que posteriorment hem hagut de lamentar, principalment per la seva negligència i nula responsabilitat política.
Perquè una cosa és demanar que es fasca i l'altre és acusar. I és acusació molt greu, molt greu. Així que, de veritat li dic, tots hem tingut responsabilitats i vostè també l'ha tingut. I vostè va estar dins en la mesa de contractació que es va contractar aquest projecte que va llevar els volardos.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Passen 18 minuts de les 7 del matí. Avui estaran pendents de la reunió de la mesa de l'habitatge que ha convocat el govern. Explicarà administracions públiques, a col·legis professionals, associacions empresarials i entitats socials a les actuacions que estan en marxa en matèria d'habitatge. Això quan justament l'executiu acaba de convocar les ajudes per al lloguer d'enguany. Estan dotades amb més de 9 milions d'euros i cobriran fins al 50% de la renda mensual amb un màxim de 3.000 euros a l'any per habitatge.
El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà el 14 de novembre, es tancarà el 15 de desembre. La tramitació es podrà fer de manera telemàtica a través del web ajudeslloguer.cai.es i de manera presencial amb cita prèvia. Els habitatges que s'acullin a l'ajuda hauran de tenir un lloguer màxim de 900 euros mensuals, que és el límit establert en el vigent Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025.
Aquestes prestacions pretenen ajudar els ciutadans a pagar lloguers amb preus que continuen augmentant. També van a l'alça a les Balears la compra d'habitatges i la firma d'hipoteques. En el mes de juliol, l'adquisició construcció de cases. Ha pujat un 13% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Si es compara amb el mes anterior, amb el mes de juny, l'increment és del 29%, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
La compra-venda d'habitatges encadena 3 mesos de creixement. En el mes de juliol es van firmar 1.413 operacions d'aquest tipus, la tercera millor dada en un mes de juliol de la sèrie històrica. Pel que fa a la firma d'hipoteques per comprar un pis o una casa, van créixer un 10% en el setè mes de l'any respecte a fa 12 mesos. En total es van prestar 295 milions d'euros per a la constitució d'aquests préstecs, un 47% més que fa un any.
I avui també volem destacar una altra xifra. La meitat de la població espanyola no sap com es financien les pensions. És la conclusió de la darrera enquesta de pensions del Centre d'Anàlisi Funcas. Reclamen més educació financera perquè la població pugui participar amb arguments en el debat públic.
Segons aquest estudi, una quarta part dels encastats creu que les pensions es paguen amb les cotitzacions generades al llarg de la vida laboral. Només el 49% sap que aquestes deriven principalment de les cotitzacions del moment i dels impostos. Els entrevistats també mostren un rebuig generalitzat al fet d'endarrerir l'edat de jubilació als 70 anys, com ha fet, per exemple, Dinamarca. De fet, 6 de cada 10 persones, el 60%, els agradaria jubilar-se abans dels 67, segons explica la investigadora de Funcas, Elisa Chulia.
Me siento un poco hecho polvo ya, con 67 años, ahora 70 sería muy difícil.
Según qué trabajos puedes hacerlo, pero según qué trabajos no.
A un albañil o un conductor de autobuses no lo puedes tú meter 65 años, 67, como cada día que quieren incrementar más.
En el desopinió del ciutadà respecte a aquesta edat de jubilar-se, en tot cas, l'altra preocupació principal, segons l'enquesta, és que si les pensions seran reduïdes o no en 10 anys. De fet, 4 de cada 5 encastats ho creu així. Sobre la quantia, la creença generalitzada que les pensions són massa baixes i que haurien de pujar. De fet, una proporció molt elevada creu, de manera errònia, que és menor a l'import del salari mínim interprofessional, que ronda els 1.200 euros.
I Palma es continuarà nomenant Palma de manera oficial i no tornarà a l'apel·latiu Palma de Mallorca, com proposava el grup municipal Vox a l'Ajuntament. És una proposta que els populars, que governen gràcies al suport extern de la formació liderada per Fulgencio Coll, han rebutjat en el pla municipal.
Els socialistes i Més per Palma també s'hi han oposat, ja que consideren que és una qüestió ideològica i que Palma de Mallorca no és una nomenclatura arrelada a la llengua quotidiana. Ha estat una proposta de Vox en el que ha estat el darrer ple de la portadora de la formació, Gary Durán, que s'ha acomiadat de la política per motius personals.
Agradecer a mi grupo, al grupo Vox, por la oportunidad y es bueno su cabeza, don Fulgencio Coll, por la oportunidad de haber podido haber trabajado para mi ciudad durante estos poco más de dos años.
El PP, però, sí que ha donat suport a Vox en una altra proposta, personar-se com a acusació en la causa contra els instructors del denominat cas Cursac, el jutge Manuel Penalba i el fiscal Miguel Ángel Subirán.
Aquests van empresonar i processar diversos policies locals de ciutat que finalment en van quedar sols. Els populars hi han donat suport, tot i que hi ha parts del test que són jurídicament inviables. Vox demanava que l'Ajuntament s'encarregués de designar un advocat per defensar els agents absolts. Fins ara, l'Ajuntament ha destinat fins a 7 milions d'euros en la defensa dels policies encausats.
I encara a Palma, els 5 quiosques de premsa que hi ha a la ciutat tancaran dimarts. El propietari de l'empresa concessionària diu que no li és rendible si no vol vendre begudes calentes perquè la llicència no ho permet. L'Ajuntament diu que per ara el concessionari encara no li ha comunicat la decisió.
La intenció del propietari és oferir més serveis com la recollida de paquets per augmentar els beneficis i romandre oberts. Les venedores asseguren que els clients queden sobtats quan saben la notícia.
Compro prensa estrangera i solamente hay en Jaime III. Y aquí, claro.
Siempre venimos a buscar los periódicos y ahora es como que no sabemos de dónde comprar.
El tancament afecta els quiosques de la plaça del Progrés, també la plaça d'Espanya, de l'Olivar, de Joan Carles I i també el de la plaça del Mercat.
I a Inca, l'Ajuntament ha modificat l'ordenança de publicitat per poder retirar missatges discriminatoris. El consistori en què ho va aprovar en el pla d'ahir cap vespre, després de la polèmica generada per una campanya publicitària de Vox arreu de les Balears i també a Inca. Les tanques apareixia la imatge d'una dona amb burca, a qui no se li veia el rostre al costat d'una altra, amb la cara descoberta i amb un missatge que deia: Espanya vols, nosaltres ho tenim clar.
El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Inca, Andreu Caballero, ha explicat que a partir d'ara el consistori podrà sol·licitar que retiri la publicitat o, en darrera instància, actuar d'ofici.
Ens hem de dotar d'eines, no? Una administració democràtica s'ha de dotar d'eines per actuar quan succeeixen aquests casos de discriminació, de missatges xenòfobs o d'incitació a l'oli. Per tant, el que se tracta és de preservar l'espai públic, l'espai que és de tots, d'aquest tipus de missatges.
Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb fins a 30.000 euros. La iniciativa va rebre els vots a favor de l'equip de govern PSOE i Més i el rebuig de l'oposició PP i Vox.
Hem arribat a les 7:24. Vos parlant d'una tesi doctoral de la universitat que assegura que l'ús de les pantalles va augmentar durant la pandèmia i una vegada que els infants varen tornar a les aules no es va reconduir la situació. L'ha presentat la psicòloga de l'Institut Balear per la Salut Mental de la Infància, Marta Benmar.
I assenyala que hi ha una relació entre l'ús dels dispositius tecnològics amb el trastorn del son i les psicopatologies, fins i tot en casos en què no se'n fa un abús. També recomana que abans de donar una pantalla a l'infant es pensi si el contingut és adequat i el temps que l'emprarà.
No es lo mismo ver una televisión en familia que estar solo mirando TikToks durante 3 horas. Y no es lo mismo verlo sin supervisión que con supervisión. Y también es muy importante en qué momento se usan las pantallas, si es un bebé o es un adolescente.
Segons Benmar, els infants amb trastorn de l'espectre autista o trastorn del dèficit d'atenció amb hiperactivitat són més vulnerables a l'ús de pantalles.
Más. Y luego el uso de pantallas de por sí implica muchos problemas de ansiedad.
Precisament l'oci tradicional, en fora de les pantalles i del món virtual, és imprescindible per al benestar emocional dels joves, així ho han defensat desenes de representants d'empreses i entitats de lleure en una jornada. Xus Morat, experta en oci educatiu, ha reclamat l'obertura d'espais públics per als joves equivalents als parcs infantils però adaptats a l'edat.
I oferir també espais més acollidors, parcs que d'alguna manera el contacte pot ser directe i no cal molta organització, però que hi hagi dinamitzadors que en el terreny de l'espai, diríem, el públic, són persones que detecten aquests joves i que els ajuden a connectar-se amb la xarxa social.
I també aquests dies es debat a la UIB sobre videojocs en unes jornades en què hi participen experts de tot el món. Un dels objectius és trencar amb la visió negativa que envolta aquest tipus d'entreteniment.
És per això que han destacat els beneficis dels videojocs, n'explica alguns la professora de la Universitat de Rotterdam, Teresa de la Era.
La capacidad de hacer varias tareas al mismo tiempo, de resolver problemas, de enfrentarte al estrés y cómo, por ejemplo, gestionar recursos. Incluso hay mucha gente que aprende a hablar idiomas a través de los videojuegos.
Així tots són conscients dels reptes que envolten la indústria dels videojocs, tal com indica l'organitzador Jorge Oceja.
Partes que pudiéramos considerar más oscuras, asociadas, por ejemplo, a la industria, a los sistemas de monetización, al hecho de que muchos juegos lo único que buscan es efectivamente generar ciertas adicciones, comunidades en ocasiones tóxicas que se generan alrededor de los videojuegos.
I són ara les 7:27, és el moment de fer una ullada al que destaca avui la premsa, les portades dels diaris, començant aquí a les Illes. Avui parlen sobretot de migració.
Efectivament, un tema recurrent, però que cobra especial importància avui. Diari de Mallorca, per exemple, explica que Feijó va a ser a les Illes Balears, n'hem parlat ja en aquest espai informatiu, diu que vol una migració que sigui culturalment pròxima. O això és el que destaca Diari de Mallorca i també el fet de que va demanar que s'expulsés els delinqüents. La fotografia, en aquest cas, és per Pilar Bonet, exconsellera d'Hisenda del Consell, a qui el jutge va enviar a presó 2 anys i mig després d'admetre que va desfalcar més de 2 milions a Globalia. Portada pràcticament calcada a última hora, canvien algunes paraules, però els temes i la distribució és la mateixa. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario du els mateixos temes a la portada, també aquests dos, però damunt de tot explica que el futur sobre el Club Nàutic es podria decidir el proper 16 d'octubre, que és la data en què s'emetrà la sentència als jutges per part del Tribunal Superior quin serà el futur del club. OK Baleares, per la seva banda, destaca que Lucía Muñoz no va anar al pla de cort perquè rumba a casa, i l'Ara Balears també destaca les paraules de Núñez Feijó, que va dir que la migració ha de respectar els costums. Anem ja a les Pitius. El periòdico d'Ibiza parafraseja el líder popular, que recordem que va fer aquestes declaracions precisament a Formentera, i diu que Sánchez té dret, diu que Espanya té dret a decidir qui entra i per què hi entra. El Diario d'Ibiza, per la seva banda, diu que va culpar Sánchez de aquest augment en arribades, sobretot a les Pitiuses. I el Menorca obre les totes amb un accident frontal entre una moto i un cotxe. La moto es va calar a foc, ahir va haver morts, va secar en bosc, i ho explicàrem ahir precisament en aquest espai informatiu, pot després de produir-se.
I el tema de la migració amb el qual obren els diaris editats aquí a les Illes, i Feijó també el trobam a les portades estatals.
És així, en El Mundo, per exemple, que en aquest cas destaca que vol donar preferència a la hispanitat, utilitza aquesta terminologia. Diu també que Sánchez vol rellençar la seva figura amb una visita als Estats Units i treu fotografia d'això. El País, en canvi, explica que Ayuso defensa Israel mentre que Moreno Bonilla parla ja de genocidi, per tant, aquesta divisió a dins del Partit Popular per de quina manera enfrontar aquesta guerra. Diu també que Sarkozy anirà a presó. Això a La Vanguardia, o d'un petit, en gros mostra la patrullera que escoltarà la Sumo Flotilla. I també diu que la Xina promet per primera vegada, i és important, reduir gasos per frenar l'encalentiment global. L'ABC diu que Moncloa va pressionar per intentar aturar el jutge que instrueix el cas que jutjarà la dona del president del govern, de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
I són ara les 7:30, repassant els principals titulars. El Partit Popular endureix el to sobre la migració. La formació presenta un pla que aposta per donar prioritat als migrants culturalment pròxims amb Espanya, en referència a les persones hispanes. També proposa vincular la seva permanència a una feina estable i critica el model de bona fe de la integració, que assegura ha fracassat.
Ho va dir el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ahir a Formentera, on es va reunir amb representants de sindicats de la policia i associacions de la Guàrdia Civil.
Los migrantes deben de aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en sus modos de vida. Y por último, la inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima.
I en aquest debat sobre migració s'hi ha afegit una veu més, la del fiscal superior de les Balears, Julio Cano, que demana una feina conjunta a totes les administracions.
Reclama un acolliment integral dels menors migrants no acompanyats que arriben a les costes de les Balears i assegura que la resposta no pot ser el dret penal.
Se necesita un acogimiento integral, no consiste en meter a los chavales en un centro, sino en proporcionarles una formación, proporcionarles una educación y unos instrumentos con los que en el futuro puedan valerse en España o en el resto de Europa, porque muchas veces tampoco España es el destino último de las personas que vienen desde la costa de Argelia.
Paraules a l'acte d'obertura de l'any judicial a Menorca, on hem sabut que a les Balears falten 43 jutges i diverses seus judicials que estan pendents de construir.
Això segons l'anàlisi que ha fet el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, qui assegura, però, que esperen que això millori amb la nova llei d'eficiència.
Com que el coll de botella nosaltres tenim identificat que està a la feina del jutge, pensam que es donarà peu a que se creïn noves places de jutges i que poden treure més assumptes i tenir menys retard que realment és la nostra lacra, diria, la nostra xarxa.
I l'exconseller insular del Partit Popular, Pilar Bonet, confirma la seva culpabilitat en l'estafa de 2 milions d'euros a l'empresa Globalia, la matriu d'Air Europa.
Bonet ha ratificat l'acord de conformitat amb la Fiscalia en una vista a l'audiència de Palma. Això vol dir que ha acceptat una pena de 2 anys i mig de presó.
I Mallorca tindrà per primera vegada el pròxim estiu un vol directe amb Àsia. La companyia Etihad operarà una connexió sense escales entre Palma i Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units.
Amb aquest ja seran 3 els vols directes intercontinentals des de Sant Joan l'estiu que ve, que també estarà connectat amb Nova York i el Canadà. El nou vol amb Abu Dhabi millorarà la connectivitat amb tot Àsia, explica'm el president d'Aviva, Pedro Fiol.
Tindrem a disposició, tan sols fent una escala, una quantitat de països asiàtics i del sud-est asiàtic que farà que el nostre portfoli de destinacions.
I el govern destina 2 milions d'euros per obres a les carreteres de Formentera.
Són 500.000 més que el que s'havia previst o autoritzat el Consell de Govern, que ahir es va dur a terme de manera excepcional a Formentera.
L'executiu també ha convocat per avui la reunió de la Mesa de l'Habitatge.
Explicarà administracions públiques, col·legis professionals, associacions d'empresaris i entitats socials les actuacions que estan en marxa. Això quan justament l'executiu acaba de convocar les ajudes per al lloguer d'enguany, dotades amb més de 9 milions d'euros.
I acabam de conèixer reconèixer que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una nova bateria d'aranzels, inclòs el 100% a tots els productes farmacèutics.
Concretament, a les importacions de diferents productes a qualsevol país, unes mesures que entraran en funcionament a partir de dimecres, dia 1 d'octubre.
I d'aquí uns minuts serem en directe una explotació de ametlles de Mallorca just en aquests darrers dies de campanya de recollida d'aquest fruit.
Els productors de la indicació geogràfica protegida ametlla de Mallorca preveuen manca quantitat de la fruita seca, però amb el bessó més gros.
I pel que fa al temps, avui encara hi haurà possibilitat de precipitacions. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. De fet, han començat la jornada ja amb algunes pluges localitzades en el cas de Menorca, esperant que, però, que fins al migdia aquests ruixats de caràcter local encara es puguin fer presents tant a Menorca com entre el centre i l'est de Mallorca. A la resta del territori esperant tenir molta més presència de sol. D'altra banda, la temperatura experimentarà un petit augment respecte d'ahir. No serà una pujada molt accentuada, però sí que esperant que a la major part del territori la màxima es situï per sobre dels 25 graus. D'altra banda, el vent en conjunt bufarà fluix i ho farà principalment de component nord-est. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, res a veure amb el panorama marítim que varen tenir els dies anteriors al nord del territori. Ara mateix tenim a Menorca de 8 graus a Ciutadella i de 9 a Sant Lluís. A les Pitiuses, 15 graus a Sant Antoni i de 8 a Sant Carles. I a Mallorca, 15 graus a Inca, 16 a Vilafranca i 16 també a Palma.
I hem de connectar amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes de circulació, sobretot a l'autopista d'Inca per mort d'un accident. Laura Moro, bon dia, quina és la darrera hora?
Muy buenos días. Pues sí, en estos momentos encontramos más retención de lo habitual en la autopista de Inca en sentido Palma debido a un accidente que tiene ocupado el carril izquierdo a la altura entre Conse y Santa María. Es por esto que a estas horas encontramos ya bastante retención en ese sentido. Después, por otro lado, en la vía de cintura encontramos retención como cada mañana en sentido Andratx desde la altura de Estadio Balear hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Atenció, per tant, als que hagin de circular en aquesta hora per aquesta via, per l'autopista d'Inca. 7:35 minuts.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem els esports parlant del Mallorca, que ha acabat la jornada intersetmanal, Gavi, a 2 punts de la permanència.
Així és, crisi important dins el conjunt vermell, que amb només 2 punts s'ha situat a 2 de la permanència, que marca el Llevant amb 4. Els resultats no arriben i això fa que la victòria dissabte a Somos contra l'Alavés sigui innegociable. De la situació del conjunt vermell n'ha parlat el cap de negoci del club, Alfonso Díaz.
Hay que tener tranquilidad, ¿no? Tenemos que pensar que el inicio no es el que deseamos, no está siendo bueno, es evidente, hemos tenido rivales pues de altura, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es pensar en el siguiente partido. Tenemos una gran oportunidad de ganar, de sacar estos 3 puntos contra el Alavés el sábado. Necesitamos a nuestra gente, ¿no? A nuestra afición, a que tenga esa conexión con el equipo que hemos visto en gran parte de estos partidos, de estos minutos finales que hemos tenido tan buenos, y este es el camino, ¿no?
Díaz reconeix que estan dolguts i espera una reacció.
Pero el equipo está bien, está entrenando bien, todos estamos dolidos por los resultados, ¿no? Pero yo creo que somos muy profesionales todos, ¿no? Los que formamos parte del club, los jugadores, el míster, y están convencidos de que le podemos dar la vuelta a la situación seguro.
Tot això a la presentació del club de negoci de l'entitat mallorquinista, on va donar una conferència Toni Nadal, l'exentrenador de Rafael Nadal, que també va parlar del Mallorca.
És una trastada que un jugador tinguis problemes amb un jugador, però el problema real és que crec que el Mallorca ha començat no molt bé. També és vera que l'inici ha estat mortal contra el Madrid, el Barça, l'Atlètic, la Real Societat també. Són molt de partits difícils, però bueno, esperem que tot se solucioni.
Toni Nadal també ha fet referència al cas Dani Rodríguez.
Si no tornarà a jugar, no se pot fer feina. Això no sé, això és una decisió de l'entrenador i del club. Lo ideal és que les coses s'arreglin sempre, cap a una línia o cap a l'altra.
I ja per acabar, Toni Nadal té clar que un mal ambient al vestidor pot acabar de la pitjor manera possible.
Tu has d'intentar el que tens, fer-ho de la millor manera possible. Tenc clar que quan hi ha mal ambient és un dels motius principals perquè les coses no vagin bé. Has d'intentar canviar la situació aquesta, però l'entrenador ha de fer tot el possible perquè en el Mallorca li vagi bé, que és una situació incòmoda, ja entenc que vas, però hi ha el que hi ha.
Amb molta més tranquil·litat pot afrontar l'Alavés aquest partit de dissabte. Els vitorians varen treure un punt de Getafe, un empat que ha situat l'Alavés amb 8 punts a la classificació, 6 més que el Mallorca. El partit entre el Mallorca i l'Alavés començarà a les 6 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 4. La jornada intersetmanal a primera divisió es va tancar ahir amb dos partits, Osasuna 1, Elx 1 i Oviedo 1, Barça 3. I avui ja comença la setena jornada. Ho faran amb el partit que disputaran a les 9 del vespre a Montilivi, el Girona i l'Espanyol. Pel que fa a les competicions europees, a l'Europa League el Betis va empatar 2-2 davant el Nottingham Forest i el Celta va perdre 2-1 al camp de l'Stuttgart. Canviant d'assumpte, per Antoni Gomila ja prepara a l'Índia la seva participació al Mundial de Paraatletisme. El mallorquí debutarà per primera vegada a una cita mundialista i a més ho farà per partida doble, els 100 metres i el salt de llargada. El sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
Són dues proves complicades, hi ha participants amb molt bones marques i bueno, nosaltres pues, arribem, crec que en un bon moment de forma, estem en un bon moment de maduresa també esportiva i bueno, afrontar aquestes dues proves com el que són, no? Una participació mundial i donar-li importància que tenen.
Per Antoni s'ha marcat l'objectiu de classificar-se per una final.
Molt de temps, la veritat, anant darrere aquest objectiu. Aquest any hem vengut fent molt bona temporada i res, les expectatives, la veritat és que disfrutar de la competició, aprendre molt i bueno, si ens poguéssim ficar a una final ja seria un gran èxit.
I acabem amb tennis i motociclisme. En tennis, Carlos Alcaraz jugarà la segona ronda del torneig de Tòquio contra el belga Zizou Bergs. El murcià va debutar en victòria guanyant per 6-4 i 6-2 a l'argentí Sebastián Báez. I també a Tòquio tenim aquest cap de setmana gran premi de motociclisme amb la possibilitat de que Marc Márquez torni a ser campió del món. Serà el nou títol mundial del pilot català.
Gràcies, Gavi. Són ara les 7:41 minuts. Fem una pausa.
Este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6:30 del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma. Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals. Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert. Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma. I l'assistència tècnica als concerts de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol. A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic. Cordinja! Pep Díaz! Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app. I per la FM a partir de les 9:30 del vespre.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
7:44 del dematí, el vaixell militar de l'exèrcit espanyol Furó, que protegirà la flotilla d'ajuda humanitària a Gaza, ha partit passades les 12 de la matinada des del port de Cartagena, Múrcia. Dues fregates italianes també naveguen amb la mateixa missió, però sense el suport de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
A la flotilla hi viatgen dos menorquins, diuen que han patit un seguit d'atacs en desenes d'explosions en aquests darrers dies. Els illencs han celebrat l'iniciativa de la barca de protecció i diuen que la decisió els ha donat ànims perseguint la missió solidària fins a Gaza.
Las amenazas eran de que los ataques iban a ir a más. Realmente no ha habido ataques esta noche pasada y ahora mismo estamos parados encontrándonos con la flota griega y reparando los daños que tenemos y múltiples problemas.
Mentrestant, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que ahir es va reunir a Nova York amb el president de l'Argentina, Javier Milei, ho farà avui amb el dels Estats Units, Donald Trump, a més d'intervenir a l'Assemblea General de l'ONU.
Tot això després que el president de l'Autoritat Nacional de Palestina ha clamat contra el genocidi, la destrucció i desplaçament forçós dels palestins per part del govern d'Israel. Mahmoud Abbas, que ha rebutjat els atacs de Hamas, ha advocat per una Palestina lliure, una condició imprescindible per al procés de pau. Ho ha dit davant l'Assemblea General de l'ONU en una intervenció telemàtica, ja que els Estats Units han vetat la seva entrada al país. Rebutjant les accions de Hamas del 7 d'octubre, que van tenir com a objectiu a civils israelians i els van agafar com a hostatges, perquè aquests actes no representen el poble palestí ni la seva justa lluita per la llibertat i la independència.
De tot això, Israel continua amb la seva operació militar terrestre contra la ciutat de Gaza. El recompte inicial és de 24 palestins morts ahir.
La defensa civil afirma que milers de palestins estan davall dels enderrocs dels edificis bombardejats i que es desconeix si encara viuen perquè els rescatadors han de rebre autorització per iniciar els salvaments en seguretat. Per la seva part, l'exèrcit israelià ha informat que ja s'han bombardejat amb èxit més de 170 posicions de Hamas a tota la franja.
Hi ha més qüestions destacades de l'àmbit estatal internacional. El fiscal general de l'Estat demana l'absolució en el procés que el jutjarà per un presumpte delicte de revelació de secrets. Álvaro García Ortiz manté que és innocent i que va actuar davant una operació perfectament orquestrada des de la Comunitat de Madrid.
Una campanya de desinformació del govern d'Isabel Díaz Ayuso, diu el fiscal, que pretenia presentar la parella de la presidenta madrilenya com a víctima d'una operació política. En el seu escrit de defensa, García Ortiz ha dit que al voltant de 600 persones de la fiscalia tenien accés a la informació de la presumpta filtració del frau fiscal a González Amador. Diu que no hi ha delicte, demana que González Amador i el cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declarin com a testimonis.
Hi ha hagut una jornada de reaccions després de l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es tornarà a presentar com a candidat a les eleccions del 2027.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo, ha dit que Sánchez es torna a postular perquè necessita l'aparell de l'Estat per defensar-se de tots els processos judicials que té al seu entorn. Declaracions que ha fet el líder del PP en un acte a Formentera, acompanyat per la presidenta balear Marga Proens. El líder de Vox, Santiago Abascal, per la seva banda, ha afirmat que el model de Sánchez és semblant al de Nicolás Maduro, president de Venezuela.
I la delegada del govern central contra la violència de gènere manté que el sistema de polseres antimaltractament funciona i ha demanat disculpes a totes les afectades.
Quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo.
És Carmen Martínez Persa, que ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre les incidències detectades a les polseres i que han generat un terratrèmol polític. Manté que els problemes detectats no han compromès la seguretat de les dones.
Ha explicat que el problema ha estat amb la migració de dades quan es va canviar de proveïdor, que ha fet que en algun cas judicials no s'hagi pogut accedir a la informació per alimentar les denúncies. Diu, però, que en cap cas ha afectat els processos d'agressions ni ha deixat maltratadors treballadors al carrer.
La diputada del PP, Marta González Vázquez, assegura també que la situació és més greu del que diu el govern central.
El GPS no és fiable, que los dispositivos generan alertas continuamente, que muchas mujeres viven en un perpetuo estado de angustia por culpa de ese mal funcionamiento y que han llegado al punto de pedir en los juzgados que se les retire el dispositivo.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una nova bateria d'aranzels, inclòs el 100% a tots els productes farmacèutics.
Concretament a les importacions de diferents productes a qualsevol país, unes mesures que entraran en funcionament a partir del dimecres 1 d'octubre.
També caces dels Estats Units han rastrejat quatre aeronaus russes que feien una missió de patrulla a prop d'Alaska.
El NORAD, el Comandament Nord-Americà de Defensa Aeroespacial, ha detectat dos bombarders a la zona d'identificació de defensa aèria d'Alaska. Com a resposta, el govern va desplegar un avió d'altra primerenca, quatre cases F-16 i quatre avions cisterna per identificar-los i procedir al seu seguiment.
I l'expresident francès Nicolas Sarkozy haurà d'entrar a la presó després d'haver estat condemnat a 5 anys per associació il·lícita en la seva campanya electoral de l'any 2007, que el va dur a l'Elisi. La sentència és d'execució immediata.
Segons el Tribunal de París, Sarkozy va intentar aconseguir finançament procedent del règim del dictador Muammar el-Gaddafi. Tot i la sentència, que recull que no hi ha cap prova que el dobbers s'haguessin utilitzat per finançar la campanya presidencial, el tribunal considera que Sarkozy va fer servir la seva influència per aconseguir un finançament irregular.
J'assumerai mes responsabilités.
L'antic mandatari diu que és innocent, que si volen que dormi a la presó ho farà, parla d'una injustícia escandalosa i anuncia que recorrerà contra la condemna.
Són ara les 7:50 minuts. Fem una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons.
Aquest dissabte, des de les 6:30 del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de Ses Voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9:30 del vespre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I manquen 8 minuts per arribar a les 8 del matí, moment ara per la cultura, l'encetam anant al cinema. Avui és divendres i és dia d'estrenes al cinema. Acaba l'estiu, però arriben bones pel·lícules amb bona acció per tancar-se als cinemes i passar una bona estona. La repassam amb Toni Escanelles.
I encetam el meló amb una proposta americana protagonitzada per Leonardo DiCaprio. És Una batalla tras otra.
Hora de despertarse.
Vale. Pestañea.
Buenos días.
No tiene manecillas.
¿Y eso?
Porque no es necesario.
Contrasenyes y això... Que sigui Leonardo DiCaprio no és garantia de res, però com a mínim és un bon principi. Ell fa de Bob Ferguson, un exrevolucionari que necessita recuperar la seva filla, segrestada per un enemic del passat. L'ajuda dels antics companys, com ara el sensei Sergio, que és Benicio del Toro, fa que s'enfronti a perills infinits cercant la redenció, un perills pels quals ja està un poc desentrenat.
Y no recuerdo...
La següent pel·lícula és espanyola, però mig anglòfona, i compta amb un dels grans del cinema, que és Ron Perlman, i du per títol Ya no quedan junglas.
Tiene marcas en el cuello. Pudo morir asfixiada.
Tenia algun problema amb el xulo.
Era el mític Salvatore del nom de la Rosa Perlman. Torna a fer de tipus d'acció amb ell una investigadora que sentíem ara, Megan Montaner, i també molts altres actors. En aquest cas, un excombatent que també té relació amb un món sòrdid perquè, com es vidu, cada setmana es troba amb una prostituta. Però quan l'assassinen, ell cerca venjança per damunt de les seves possibilitats. They will come from everywhere. I una altra proposta espanyola, també sòrdida i que també parla de filles, però es diu Mas Palomas. Després de deixar-ho amb la seva parella, Vicente, de 76 anys, du la vida que li agrada allà, a Mas Palomas, una vida de sol, festa i plaers, però un accident inesperat l'obliga a tornar a Sant Sebastià, retrobar-se amb una filla que havia abandonat anys enrere, i haurà de tornar a l'armari, amagar la seva sexualitat i veure si és capaç de reconciliar-se amb els altres. Tres propostes sentimentals, d'acció, de diferents temps i formes. També teniu Toxic Avenger, un remake d'una pel·lícula de cinema de sèrie Z dels Estats Units, i una d'animació, El tresor de Barracuda. Per tant, teniu on triar, salut i cinema.
Vinga, bé, avui hi ha les estrenes de cinema, avui que és divendres, i demà dissabte arriba a Inca el Festival Mutante. El Festival Mutante, que serà el quarter general Luque, on es podrà escoltar durant 12 hores la millor música pop-rock, indie i electrònica del moment. Els madrilenys Carolina Durante, que ara sentiu, seran els caps de cartell d'aquesta segona edició del festival. Yo sé que se puede siempre ir a peor.
Lloraría si vieses mi cerebro por dentro. Carolina Durante, que sona de fons, una edició, com deien, que aposta per grups nacionals punters, per tant, però també per la música local. Miquel Oliver és el promotor d'aquest festival.
Intentant fer un festival que sigui apte, sostenible econòmicament per nosaltres i sigui interessant pel públic.
Per a banda d'aquests que escolten de fons, també, i una és una d'aquestes propostes locals, és Negre, que presentaran temes del seu primer disc, Encara és un misteri, juntament amb les Pitxorines, que seran dos dels grups que representaran, per dir-ho d'alguna manera, la música que es fa a casa nostra. Fabi Bové, precisament, és el cantant de Negre.
Ens fa il·lusió, una especial il·lusió, perquè podem haver desenvolupat el nostre espectacle complet que duim, l'espectacle de llums, el moviment d'escenari que tenim.
Rufus T. Farfly serà, amb el seu rock alternatiu, un altre dels grups que es podrà veure damunt l'escenari que s'ha muntat al pati del quarter del General Duque a la capital de Reguer en aquest Festival Mutante d'Inca.
De l'agenda d'aquests dies a Eivissa ja ha començat la Fira Marinera de Sant Antoni. Són 4 dies de música, gastronomia i d'animació. Una fira ja consolidada que enguany celebra la 14a edició. Fins diumenge al passeig de Ses Fonts i el de la Mà acullen un mercadet amb cercaviles musicals i amb activitats.
Un esdeveniment que es caracteritza en l'ambientació marinera, teatralitzada i per una programació ininterrompuda que combina espectacles d'animació però també música amb propostes pensades tant pel públic familiar amb unes zona infantil també per als més petits.
I el qui torna 10 anys després, en aquest cas a Mallorca, és Alejandro Sanz. No confundo lo bonito con lo nuevo. Cuido mucho más lo que hace tiempo está. Decirlo más de una vez puede ser bueno, amor. Lo aprendí después de tanto darte más. Miro al frente para nunca despistar. L'artista ha anunciat a les xarxes socials les dates de la seva gira i ara que entre les quals hi ha Mallorca. La data serà dia 17 de juny de l'any que ve, del 2026. Por ahora de perder aprendí más que
de ganar. I Mallorca serà la quarta aturada de la gira espanyola d'Alejandro Sanz després de Sevilla, Gijón i Bilbao. Les entrades sortiran a la venda el proper 9 d'octubre, per tant, heu d'estar pendents. De moment, encara no s'ha confirmat on es farà el concert, tot i que ja se sap que serà a Mallorca. I ara, què és el darrer àlbum d'aquest artista andalús que va sortir a la banda fa 4 mesos, i entre els temes hi ha col·laboracions amb artistes com Shakira, Manuel Turizo o aquest No me tires flores, que canta precisament amb el mallorquí Rels B.
A veces solo necesito estar con los pies en la arena. Ya se cumple el sueño de todos juntos, casa frente al mar. Vimos de todo en esta playa, pero nunca las sirenas. Aunque con poco de imaginación podría ser verdad.
Si me pidieran opinión, diría que
bé,
por más camino...
Arribarem a les 8 del matí amb la música d'Alejandro Sanz, amb aquesta cançó, la qual canta amb el mallorquí Rels B.
Estoy cerca de ti, y aunque no estés aquí, no hace falta que me des la espalda. Las mejores amistades son las que menos se hablan. Llévame a donde todos sean flores, quiéreme ser como yo te quiero. Esta vida es demasiado fuerte para andar con miedo. No te escondas donde Dios se esconde, tú pa'lante ya veremos luego. Si al final vendrán todos corriendo, ya no conocemos. Oh, yeah. No, no me tires flores, que eso es pa' los muertos. No, no hace falta nadie, yo eso ya lo entiendo. No, lo nuestro. Si me quieres como yo te quiero, todo está perfecto. Oh, yeah, yeah.